La República de Com Ràdio, amb Joan Barril.
I ara que és un quart de deu, vaja, no podíem acabar millor. Ens arriba aquí el gran mestre, Joaquim Maria Pujal, comunicador, diuen, però sobretot una de les persones que més ha fet per la ràdio i per la televisió d'aquest país. Benvingut, Quim.
Moltes gràcies, com estàs, Joan?
Això del mestre, no sé, a tothom li agrada, no? T'ho he dit moltes vegades, no? Però en algun moment dius, ah, mestre, mestre, el mestratge com es demostra?
Tens raó. Jo crec que, abans que res, la categoria de mestre la tenen les persones que aprecien les persones i els valors i les... i que conreen la sensibilitat i que aprecien les relacions personals. Jo penso que el creixement va essencialment pel cantó de l'humanisme, no? Uh-huh. El que passa és que avui dia vivim una societat que valora els resultats, essencialment, això que en diuen l'eficiència, i tot es quantifica i tot es busca en funció dels objectius dels instruments que articulen els negocis i les relacions, i aleshores segurament passen a ser mestres els que dominen la tècnica o els que coneixen els mecanismes de les gramàtiques diverses d'aquestes especialitzacions.
No? Per això, amb totes les coses de la vida és possible, però amb aquesta de la comunicació és molt estrany. A veure, aquí tenim una ampolla de xampany, com cada dia, bueno, com cada nit, avui és una mica millor.
És esplèndid.
Encara que només sigui l'ampolla, no? Jo sóc un mestre vidrier que fa ampolles de xampany. Sí. I aleshores et dediques a fer ampolles. Si les ampolles surten bé, si s'aguanten, si no peten, si tenen una forma perfecta, ets un bon mestre vidrier. I això és tangible, això es pot saber. Però, en canvi, en aquest món de la comunicació, tu pots pensar que fas les coses bé i algú pot pensar que no es fan bé. Quin és el cànon de les coses que diem per la ràdio?
No sabria contestar aquesta pregunta, però jo diria que fins i tot l'exemple de l'ampolla podria ser revisat. Segurament algun dia trobaran els negociants que hi ha una ampolla que es trenca més tard que l'època de caducitat del xampany i ja n'hi ha prou que duri el temps que ha de durar el xampany a dintre l'ampolla. Jo recordo els fanals aquells del Passeig de Gràcia, que duraven anys, els taulers aquells de marbre dels bars, dels restaurants, que duraven anys, els ferros colats o el ferro colat que hi havia a tantes baranes o a tants espais que deies que això durarà. El concepte aquest de durar que hi havia a la societat dels anys 50 o dels anys 60. Uh-huh. Avui dia les coses no estan fetes perquè durin, les coses estan fetes perquè s'acabin, precisament. I quan se t'espatlla una part de la rentadora o del cotxe, et canvien tota la peça, no ho arreglen.
Mm, és veritat.
Per tant, jo penso que és tot un sistema que ens està canviant les paraules. Uh-huh. I per això em permeto repetir-me i dir que en aquest món nostre de la comunicació, per mi el mestratge és el que jo experimento, per exemple, en l'atmosfera d'aquesta república avui aquí. La redacció, quan m'he estat esperant a fora, la gent que m'ha ofert un cafè, que et veu a tu essencialment com a persona, més enllà de la teva capacitat d'articular un discurs coherent, que la tens, més enllà de la teva visió de saber per on t'ha d'anar la temàtica d'una entrevista, que la tens i bona, més enllà de les teves habilitats comunicatives, que no discutirà ningú perquè són òbvies. Jo penso que cada vegada més, i això potser pot sonar una mica a discurs de moralina, però no ho és, i jo no estic profundament convençut de la necessitat de tenir persones que orientin els grups des de perspectives ètiques.
Hi ha una altra cosa, preguntes d'aquestes que la gent es fa moltes vegades. A veure, canvien els governs i canvien, naturalment, doncs, els consellers, no només faltaria, clar, però també canvien els presentadors de telenotícies o canvien els directors dels mitjans de comunicació. No canvien, en canvi, el cap de bombers, algunes vegades, ni canvien altres persones que són molt importants. Tan vinculada està política i comunicació? Sí que ho està.
A mi em sembla que, lamentablement, el nostre sistema de comunicacions, i no solament el nostre, molts d'altres, no estan articulats en base als resultats que s'obtindrien en els paràmetres que diré jo de servei a les persones, de rendiments socials, d'eficàcia en la comunicació de valors de convivència, etc. Per què? Perquè no hi ha una valoració d'aquest paràmetre, no està qualificat aquest paràmetre. En canvi, estan qualificats altres paràmetres i a mi això em sembla extremadament preocupant. És a dir, em sembla preocupant que els que fem comunicació no se'n jutgi pel rendiment en aquestes línies que ara et comentava, i se'n jutgi, en canvi, per exemple, en el rendiment d'audiència o en el rendiment de l'interès, de la pressió, de la influència ideològica o de la fidelitat a unes determinades prioritats que jo crec que essencialment haurien d'existir.
Una altra persona que es dedicava a això de la ràdio, ara no s'hi dedica, però li han donat la creu de Sant Jordi, em sembla, era el Luis Arribas Castro, que tenia un programa que es deia La ciutat és un milió de coses. Bé, és un milió de coses i la ciutat són milions de persones. Aleshores, cada persona és un món, realment. I quan parlem d'audiències, parlem de números que intenten homogenitzar tota la gent que escolta. En canvi, clar, hi ha uns sectors que són més cultes, altres que no tant, altres que els interessen més les coses, altres que els interessa el futbol. És evident que el sistema aquest de mesurar les audiències hauria de filar una mica més prim, no? I anar a buscar audiències potser més qualitatives, més que no pas quantitatives.
Jo crec que tens molta raó amb això. Però aquí, al meu entendre, hi ha un problema de la percepció social. Ningú diu que el McDonald's sigui millor que el Ferran Adrià perquè ven més coberts cada dia i perquè factura més. Ningú diu això. Tampoc ningú no diu que el tren de Rodalies sigui millor que el tren de gran velocitat o l'AVE, o com se n'hagi de dir, pel fet que de tenir més usuaris. Diríem que, en general, la gent té una percepció ajustada a més paràmetres que el de l'estricta quantificació. Però saps què passa, Joan? Que jo tinc la sensació que algú, o potser a tota la gent que forma part d'aquesta cosa difosa i que no es pot precisar que podríem dir el poder, li ha convingut que les persones no considerin que la comunicació és un servei social.
Que no...
Que no ho és. I per tant, que la gent s'acabi creient que si tens un 24% de share ets millor que si tens el 22%, independentment del que donis, que seria com de dir, aquest restaurant com que ven més, factura més, és millor que l'altre, independentment del que doni. Això que no passaria en pràcticament cap altre ordre de la vida passa en comunicació. Jo em pregunto per què.
Hem vist aquests dies les notes de tall de les diferents carreres universitàries i hem vist que la més cara, per dir-ho així, o la més alta és biotecnologia.
Sí.
L'altra és enginyeria aeronàutica i la tercera és comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra. I la majoria de la gent d'aquest ofici ha dit, home, per primera vegada ens han passat dues llicenciatures diferents, perquè fins ara això de la comunicació audiovisual era el top 10, no? Dius, caram, tants esforços, tanta nota, tan mal enguanyat després per entrar en un mercat que és un mercat al capdavall molt petit, el mercat de treball.
És veritat, és un mercat molt petit i a més, molta d'aquesta gent no es dedicarà a comunicar amb sentit social, sinó que es dedicarà a formar part de gabinets de comunicació dels poderosos que intentaran fer la feina als periodistes perquè els periodistes no hagin de fer la feina d'observar el món i només hagin de reproduir allò que convé als poderosos.
Exacte.
I a mi això em sembla pervers. No estic, naturalment, complicant-me la vida en el sentit de voler qüestionar determinades estructures mercantils o de negoci tal com estan establertes. Però sí estic dient que a vegades aquestes estructures passen per damunt dels paràmetres mínims de rigor i d'exigència. I que també nosaltres, els periodistes en exercici, sovint rebem aquestes informacions i les fem passar, aquestes versions i les fem passar com a informacions. Quantes vegades tu vols entrevistar un cantant o un escriptor i no pots fer-ho fins que ell està de promoció? És a dir, fins que li convé a ell. Aleshores, aquí jo crec que és interessant obrir el debat, de dir, nosaltres hem d'entrevistar els cantants o els escriptors o els filòsofs o qui sigui, quan convé les seves editorials o els seus grups de producció, els hem d'entrevistar quan ens convé a nosaltres per la raó que sigui, o els hem d'entrevistar quan pensem que tenen coses a dir interessants per l'audiència. És a dir, la comunicació que fem, i això m'avergonyeix dir-ho davant teu perquè tu tens molt més clar o tan clar com ho pugui tenir jo segurament, el que passa és que ja entenc que en el joc de la retòrica m'ho preguntes perquè jo digui coses que tu ja saps que diré, però finalment és allò de preguntar-te quin sentit té parlar per ràdio. El sentit que té parlar per ràdio és el de dir allò que vol l'amo, el de dir allò que vull jo o el de dir allò que entre tots plegats creiem que interessa la gent que ens escolta.